Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat a l'Art de la Reflexió. L'Art de la Reflexió, com cada divendres, obre les seves portes amb la companyia de l'Emili Tena, coach professional, que, com saben, es dedica professionalment a l'àmbit més personal i més d'acompanyament més íntim, no?, en les coses més privades, com en l'àmbit de la part més professional, més d'empresa, en la formació, en intentar que tots tinguem una mica més de qualitat de vida. Emili Tena, molt bona nit.
Més qualitat de vida i que les empreses guanyin més diners.
Oh, està molt bé, és molt interessant.
Bona
Els
nit.
Acompanya, com saben, Cristina Orduña. Els parlo en nom dels serveis informatius, de tota la part de producció i tècnica d'aquesta casa. Tenir la pell fina no és domini d'uns quants. Normalment jo tinc observat que pequem més de tenir la pell fina que no de deixar de donar importància a aquelles afrentes, a aquells greuges que ens venen, no? Allò que a vegades no és ni un greuge, és senzillament un fet que ha passat i nosaltres vestim, tenyim d'alguna manera amb aquella part més agra o més àcida o més trista, no?, per nosaltres. Què hi ha sota d'això? La setmana passada vam arrencar des de la part més, diguem-ne, més prosaica, no?, els correus que no contestem o les trucades que no tornem o els comentaris que a vegades no acabem de materialitzar. La realitat més real és que la vida està surant cap a un àmbit de superficialitat, de molts contactes però poc profunds, cap a un àmbit també de tastar moltes ulletes però dedicar-se poc a un plat i d'assaborir-lo tranquil·lament. Ens estem convertint en consumidors, en grans consumidors d'informació i de productes audiovisuals que ens prenen molt de temps i alhora, al torn, no dediquem a temps real a nosaltres mateixos, a escoltar-nos a nosaltres mateixos, a escoltar les persones que estimem i que ens estimen, no? I a vegades ens ha passat una setmana, dues setmanes, tres setmanes, un mes, i potser se'ns han passat per alt dos aniversaris. Per cert, que el Facebook en això sí que haig de dir que té una part pràctica. Però no només això, no?, sinó que també ens ha passat per alt, doncs, parlar amb el nostre fill perquè hem tingut quatre reunions, hem arribat tard, ell tenia exàmens. En fi, que la vida s'articula d'una manera complexa i tots acabem tastant poc, tinc la impressió, l'amor. Jo crec que de sota d'aquesta sensació d'irritabilitat que et produeix adonar-te'n que no estàs en el lloc adequat, hi ha una sensació també de que t'han oblidat de molt infant. Anem a investigar tot això. He fet aquí un ventall de possibilitats, però a mi em sembla que l'Emili ve preparat avui per parlar d'això i de més coses. Jo crec que tot, per començar, si et sembla, podríem parlar de la zona més íntima, no? De l'espai de protecció que neix amb nosaltres quan som infants, no?, i que marca el nostre caràcter. Quan un infant ha estat escoltat íntimament, quan se l'ha acompanyat molt, sol ser una persona que creu molt en si mateixa i té pocs problemes de susceptibilitat, però es comencen a generar problemes en el moment que aquesta persona, aquest bebè, aquesta criatura, aquest humà que s'està formant, té la sensació d'abandonament per circumstàncies diverses. Poden ser reals o no, però quan aquesta persona sent aquest abandó, m'han deixat d'estimar, jo no compto, hi ha una tendència a sobredimensionar una mica el que els altres veuen de nosaltres i el que nosaltres voldríem que veiessin de, de nosaltres, no? Ens agradaria que ens veiessin bé, que ens estimessin, que ens apreciessin, i a vegades doncs, no valorem ben bé aquesta circumstància. Com s'articula això?
Sí, originàriament, aquestes persones que tenen la pell fina, com m'has dit tu, són persones que inicialment a la seva vida, a la seva infància, han crescut en un entorn tremendament competitiu, on es primava molt la perfecció, i que l'error era, o fracàs, era extremadament mal vist, ¿vale? A més, dins d'aquest entorn familiar, segurament aquestes persones que tenen la pell molt fina o són bastant susceptibles, que revisin una miqueta en el seu passat, amb la seva interacció amb els seus pares, i revisin a veure si el tema dels èxits eren ben valorats i eren aplaudits, ¿vale?, o no. Perquè generalment, a nivell psicològic, aquestes persones que tenen cert grau de susceptibilitat, després parlarem que hi ha diferents graus de susceptibilitat, ¿vale?, hi ha una susceptibilitat més social, i hi ha altres que, si t'impedeixen avançar la vida, doncs aquí ja tenim un problema. Doncs que revisin això, que revisin una miqueta la seva infància per veure que, si aquestes interaccions amb els seus pares, els èxits eren aplaudits o no, ¿vale? Perquè justament s'ha trobat que estadísticament les persones susceptibles eren persones on en el seu entorn familiar l'error era extremadament mal vist, ¿vale?, i els èxits no eren valorats ni, ojo, ni com a ell, com a infant, ni per part dels seus pares. I a partir d'aquí, pues, la persona comença a fer, i ho hem dit moltes vegades, una cuirassa, ¿vale?, per intentar agradar en el seu entorn més proper, ¿vale?, en aquest cas l'entorn familiar.
Això, no? Tots ho hem fet, i, sí. I normalment els infants el que fem és voler ser valorats pels nostres pares, no?
Sí, exacte.
Que això és el que marca molt la nostra personalitat.
Clar, llavors això, l'infant o el nen petit comença a posar-se aquesta cuirassa, intenta transmetre una imatge de perfecció cap als seus pares, ¿vale?, i és aquí on comença l'error. És a dir, el fet de crear-se aquesta imatge de perfecció cap als seus pares, ¿vale?, fa que aquelles coses que dins del seu marc de referència o dins de les seves creences s'apartin una miqueta d'aquest marc, ¿vale?, ho considerem com un atac personal cap a ell.
Molt bé. Tenim un marc de referència. A mi em sembla molt interessant. Jo també apuntaria aquí una cosa. Aquí estem a Ràdio Estel, a l'Art de la Reflexió. Apuntaria una cosa.
Digues.
També hi ha un element que no és només el voler agradar, sinó també hi ha un element que és aquella estimació que hem perdut per nosaltres mateixos. Quan nosaltres estem molt segurs, no sentim que res sigui un greuge.
No, és que justament has tret un tema bastant interessant. Una de les característiques de la persona que és susceptible és justament no només que no valora el feedback positiu del seu entorn, ¿vale?, la retroalimentació positiva del seu entorn, sinó que ell mateix els seus èxits
els elimina, no?
Els elimina, vale? Llavors,
molt bé. Sí, és a dir, que en referència a això, que és molt important, això que acabes de dir, Emili, el que hauria de fer jo, que sóc susceptible, és remirar ben bé què és el que faig i què és el que em passa, què és el que visc, per observar allò que és més positiu. Perquè, molt probablement, des d'aquesta perspectiva que tu expliques, perdem de vista, no?, aquelles coses que són molt bones per focalitzar a la part negativa, posem per cas, no? Si la senyora del davant ha agafat la darrera bossa que quedava en l'estanteria i jo no puc agafar els meus estis per posar-los a la bossa, ja estaré pensant, podria pensar, ho ha fet amb tota la mala d'això, perquè, però també podria pensar, bueno, mira, ara que volia fer exercici, doncs això em ve al pelo, no? Perquè ara, doncs, una mica més carregadeta, aniré més forteta, no? Mm. És a dir, que certament que tot pivota sobre la mirada i sobre quina intensitat posem en la mirada i sobre quines coses posem intensitat, no?, en aquesta mirada. Per tant, com deia l'Emili, és necessari que nosaltres no siguem els primers jutges matxacons de nosaltres mateixos, no?
Exacte. Que generalment sempre ho fem i és un dels mals més grans que tenim com a ésser humà i com a ésser pensant, que aquest fustejament cap a nosaltres mateixos i sobretot és curiós, com un èxit el saborim molt poca estona i en canvi un fracàs ens retorcegemos en ell i de la que te pego,
sí, no?
I passen les setmanes.
Això també forma part, no?, d'aquests límits de susceptibilitat. Hi ha persones que un èxit el valoren molt i en canvi d'altres que es fixen molt en els fracassos i, com deies tu, si recosten, si col·loquen, si s'ho remiren, sí. No? Això també significa que no som gaire capaços de menjar el que tenim, no?, i eliminar-lo. Vull dir que ens costa de tragar,
sí,
no?
No ha fet aquest canvi, més que canvi, aquest procés de trobar la part positiva d'allò que li ha passat, vale?, transformar-lo en comptes d'un problema en un repte, vale?, i dic, pues bueno, això m'ha sortit malament, no va en contra meu com a ésser humà, com a entitat personal, i a partir d'aquí pues, transformar aquell problema en objectiu, però la qüestió no és estar-hi allà pues, tirant-se pedra sota la mateixa taulada un cop darrere l'altre, un cop darrere l'altre.
No, més aviat es tracta d'observar millor què és el que passa. Jo ara us vaig a proposar escoltar un fragment de pel·lícula. Està protagonitzada per Morgan Freeman, és un mestre, no?, que ho contextualitzo, està treballant en un barri marginal i té moltes dificultats i al final tira la tovallola perquè no se sent correspost pels seus alumnes i aquesta és una escena molt maca, us convido a escoltar-la amb música inclosa perquè paga la pena. En aquest ambient, poseu-vos en aquest ambient neoyorquí, naturalment nord-americà, que és el que marca la música, però que jo crec que és interessant d'escoltar. Aquí el professor se'n va, està marxant, tanca la canxa de bàsquet, que és l'eina que
utilitza. Señor, pueden cortar la cadena de la puerta, pero no pueden obligarnos a jugar.
Hemos decidido acabar lo que usted empezó, señor.
Sí, así que pírese. Tenemos que empollar, señor.
Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida.
Gracias, señores. A todos.
És un fragment preciós, jo crec que el que conté és màgic, pràcticament, no? I em dona l'oportunitat, Emili, d'obrir l'espai a un debat. Sé que ens quedarà pendent aquesta gradació de la susceptibilitat, però jo crec que no voldria tancar aquest espais que dediquem a la susceptibilitat sense parlar del que diu aquest alumne, no?, el seu professor. La nostra major por no és no arribar. La nostra major por és deixar anar la nostra llum i que això provoqui una reacció al nostre entorn que no siguem capaços de controlar. Això és preciós, perquè en realitat tots tenim una llum immensa, no?, a dintre nostre. Tu, a un pacient que saps que té molt de llum, però que se sent petit, què li dius per que brilli la seva llum?
Una puntualització.
Bueno, a un client.
Client, vale, exacte.
Perdó, un client. Va. Perdó.
Va. Primer, tu has d'estar extremadament... com a professional, tu has d'estar extremadament bé amb tu mateix i tenir unes qualitats personals enormes per tal d'empoderar a la persona que tens aquí al costat. És a dir, a nosaltres, un bon coach professional veu el seu client com una persona infinita, vale? Sense jutjar-la. Jo em sembla que... crec recordar la primera o la segona temporada de La Reflexió, vaig recalcar aquests temes, de que nosaltres mirem a la persona íntegra i amb unes possibilitats enormes per desenvolupar tot allò que vulgui. És a dir, no és un tema de... És un tema de confiança plena cap a aquella persona que tens allà al davant. I si aquella persona et diu, pues bueno, vull arribar a la Lluna, aquest vull arribar a la Lluna on... en un altre moment o amb un altre tipus de professional et diria, ei, on vas, nen, que tens limitacions. El coach en un primer moment diu, vale, vamos a por la luna. Després ja veurem si arribem o no hi arribem, vale? Però, enllançant amb el que deies tu, és som conscients, i recalco, som conscients de que dins de cada persona hi ha un nou límit. Mm-hmm. És que cada persona té un potencial molt més gran del que inicialment es creu i nosaltres estem allà per acompanyar-lo a arribar allà on vol o allà on finalment pot arribar.
I què li dius?
Mm.
Què em diries a mi?
Bueno, això és un tema de coaching. No està... No és un tema,
és a dir,
que
aneu a buscar els elements que veieu clau que estan fallant i els capgireu, suposo.
Sí, anem a mirar primer les limitacions, anem a mirar una miqueta com està mirant la situació que li passa, mirem les emocions negatives o no empoderades i les transformem en positives, per exemple, com estàvem parlant, pues, bueno, si... tu estàs en un treball i has d'enviar correus electrònics i veus que la resposta és negativa o veus que vas darrere un client i no et contesta i et va donant llargues i tot això, o vas a una visita i al cap de 5 minuts, vale, quan estaves ja a punt d'entrar a la visita, va, reps una trucada telefònica i et diu no, l'hem de cancel·lar i tu ja has fet 200 quilòmetres per aquella visita i et diu lo siento, pero no te puedo atender i tot això, i després aquesta persona, si t'he visto no m'acuerdo, això, que podria generar emocions negatives i que genera emocions negatives en les organitzacions i en les persones, vale, ho transformem a la part positiva. Com? Pues amb la reflexió, amb el canvi de creences, amb reenfocar hi ha eines, vale, que tenim els coaches per reenfocar això. Suposo que m'has escoltat moltes vegades és que el coaching no tractem allò que passa, sinó què haces con lo que te está pasando, ¿vale? Uh-huh. I què haces no només en l'acció, sinó ja saps que antes de l'acció està esa emoció i tu fas aquella acció perquè t'ha generat una determinada emoció, ¿vale? Llavors, dins del món del coaching juguem amb aquesta dualitat de, pues, vamos, anem a veure aquesta emoció, inclús un pas més enrere és, vamos, anem a veure què ets com a persona, vale, que et genera aquestes emocions i aquestes emocions et generen aquestes determinades accions. Llavors, és un treball no establert, vale, no hi ha, diguem, dins del món del coaching i podràs identificar molt bé un professional bo del coaching d'un professional no tan bo del coaching, és que el professional no tan bo del coaching segurament anirà amb un punt, amb un guió preestablert. El coaching no té guions.
Mm-hmm.
Tu a cada sessió vas amb el que surt, vale? I durant la sessió vas acompanyant, vas ballant amb el client per arribar allò on
vulgui. Arribar.
I al cap d'hora i mitja de sessió, aquell client ha hagut de, pues, bueno, arribar allà on volia.
Mm-hmm. Només és que tenim ara tres minuts.
Tres minuts. No, és que
per fer aquesta gradació que volies fer, no?, de nivell de sensibilitat, si és que et sembla important.
No, bueno, mira, acabarem una miqueta amb un acudit, llavors. Vale? Un parell de frases i un acudit parlant de susceptibilitat, vale? I un acudit de l'Eugenio, vale? Que es troben dos amics pel carrer que feia molt de temps que no es veien, vale? I un li diu a l'altre: «Ei, com estàs?» I l'altre el contesta: «Pues anda que tu».
Mm-hmm. Molt conegut i molt explicatiu.
I reflecteix una miqueta tot el que hem parlat de susceptibilitat. Llavors, recapitulat, el tema està que és normal dins del món de les empreses i inclús personal que la gent no et contesti. No ho comparteixo, però és normal. I el tema és, pues, bueno, si tu no pots canviar el món, canvia't a tu. Una de les coses que fem en el món del coaching, vale, que és una eina que utilitzo jo i que no sé si l'he patentada o no, vale, però imaginem-nos que la vida a partir d'ara està organitzada d'aquesta forma. És a dir, que tu de cada 10 correus electrònics que enviïs o de cada 10 trucades, només una rebràs resposta. I tu vols... Què fas amb això? Si tot el món es posa d'acord que de 10 trucades només et respondran una, què pots fer? És a dir, canviaràs el món o hauràs de canviar tu respecte a això que t'està passant?
Indiscutiblement, jo aposto per canviar i per modificar-me, perquè com tots ja hem après, si no tots, una part important, no? Resulta que nosaltres podem canviar, no? El nostre cervell pot canviar, es modifica i està clar que jo trio. Està bé.
Va. Una última cosa, dos llibres en relació a això, vale? El don de la sensibilitat, vale? De l'Ayn Aron, i la inutilitat del sufrimiento, de María Jesús Álava.
La inutilitat del sufrimiento, molt interessant. I què més m'has dit?
I el don de la sensibilitat de l'actora.
I el do de la sensibilitat. Que la veritat és, dissiguidita, i per acabar ja el nostre temps a l'art de la reflexió, la sensibilitat és una cosa molt especial, molt maca. Jo crec que no hem de perdre mai la sensibilitat, però el que no hem de ser és sensibleros. Jo aquí faria aquesta diferenciació, aquesta distinció, aquesta barrera, no?, que ens fa ser feble, ser sensible i tou, no? Vol dir que, en el fons, hi han coses que no tens resoltes. Jo us convido, em convido a mi mateixa també, a anar investigant a dintre meu i saber què és el que no he resolt per mirar de tenir sensibilitat extrema, si tu vols, però no plorar
no.
Per qualsevol cosa. Sobretot pel que fa referència a mi. Una abraçada molt forta, Militena.
Gràcies, Cristina. Gràcies a Ràdio Estel per donar-nos aquests 25-30 minuts setmanalment per millorar la vida de les persones de Catalunya i
cuidado,
dels empresaris.
I la meva mateixa, jo aquí m'hi poso perquè també m'ho passo molt bé i, sens dubte, aprenc moltíssimes coses. Perdoneu pel refredat i aquesta veu gangosa que he tingut durant el programa. Esperem que la setmana vinent ho haurem resolt. A reveure.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.